és el circ?
Són els fòssils.
Ara comença l'hora sexta. Un circ? Uns fòssils? Un swing? Olor de canyella? Blau de mar? Carantonyes de cotó? L'hora sexta. Tot un món a cau d'orella.
Avui, la cassolada d'indignats.
Imagina que has anat a una manifestació el dia 15 de maig. Una manifestació autoritzada, pacífica, que ha passat pel recorregut previst i ha manifestat la indignació de la gent per la situació actual. S'acaba la manifestació, a la plaça del Sol, per exemple, que estaves a Madrid, i ja toquen a casa. I penses, ja està. Ja m'he manifestat i ara tornem-hi a lo de sempre. I en aquest moment mires al voltant els companys i saps i sents que tu no te'n vas, que t'hi quedes, que ens hi quedem i que no ens movem d'aquí fins que no passi alguna cosa. I així, amb aquesta convicció, ens hem despertat de la nostra suau migdiada perquè estem indignats.
Què tal? Com anem? Aquesta és una hora ben especial avui de l'hora sexta perquè espontàniament volem deixar de fer la sesta així en van relaxat. Bé, relaxadament o despertament, estem ben desperts al que succeeix al nostre voltant i de fet sortim al carrer. Sortim al carrer perquè hi ha molta gent al nostre país, a casa nostra, que està sortint al carrer i volem saber què està passant. I diem això, que no podem estar fent la sesta perquè volem seguir el moviment. Ràdio 90, la ràdio moviment, segueix el moviment de les persones. I les persones estem despertant i estem veient que tot el que no funciona, tot el que estem farts d'aguantar, ha arribat al punt que ja és hora que ens sentin els que ens manen i puguem dir la nostra i podem fer la nostra, perquè la força que tenim les persones quan ens unim amb aquesta solidaritat, amb aquesta pacificitat, amb aquesta responsabilitat del que sabem el que estem fent, que sabem el que volem, això no té preu. No té preu perquè realment la moguda que s'està produint a tot el nostre entorn és meravellós. Almenys des d'aquí ho vivim amb aquest esperit de dir que bé aquest moment que estem vivint. I bé, a Ràdio 90 i en aquest cas concret de l'hora sexta, Hem estat a la plaça Major d'Olot el divendres la cassolada que s'havia organitzat per a les 9 de la nit i després el manifest, escoltant el manifest. I què hem fet? Doncs hem volgut convidar unes veus que ens parlaran, ens faran de portaveu d'aquesta mobilització que hi ha a la nostra ciutat, de gent que surt al carrer, de gent que són espontanis perquè no pertanyen o no venen en nom de cap partit polític ni en concret de cap associació, sinó com persones que diem, som persones, anem a parlar, anem a reflexionar del que estem vivint i del que hi podem fer com a persones. Doncs bé, és un goig, ens fa sentir molt bé compartir des d'aquesta emissora lliure i cultural aquesta moguda. I, per tant, benvinguts a Ràdio 90, Jordi Gasulla i Isaac.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, comencem aquest programa que n'hem titulat La cassolada dels indignats i que donarà per parlar d'on ve, què està passant, qui són els indignats, què volen, i donar per això, per parlar d'on ve tota aquesta moguda, com arreu del planeta la gent s'organitza, perquè és una capacitat que tenim els humans d'organitzar-nos i fer funcionar les coses d'una manera molt bé, és a dir, amb bona organització, amb bona convivència, amb el diàleg, amb la reflexió, amb l'entesa, amb la col·laboració, tot això, i com s'està desenvolupant, què s'està fent, i en concret, ens situarem després aquí a Olot, el que estem vivint a la plaça Major d'Olot, i el que ens esperarà en aquest moviment dels indignats, on ens portarà, què passarà. Bueno, deixo d'enrotllar-me per donar la veu a en Jordi Gasulla i l'Isaac.
Bé, gràcies per convidar-nos primer i dir que nosaltres no som portaveus de cap col·lectiu d'indignats ni del moviment de democràcia real ja. Nosaltres som persones normals i corrents que ens hem sumat en aquest moviment i que tan bon punt vau venir a l'acampada i a la concentració a veure qui podia parlar. Bé, ens vam oferir, però com podia haver es veu oferit qualsevol altra persona, eh?
Sí, sí, sí.
Nosaltres vam decidir, la primera assemblea que vam fer, el primer que vam decidir és que no tindríem cap portaveu, que no, ningú podria parlar en nom nostre, sinó que cadascú parlaria amb la seva opinió del que creiés i expressaria lliurement el que pensava. Llavors, repeteixo, gràcies per convidar-nos i deixar clar això abans, perquè
sí, sí,
qualsevol altra persona pot ser que pensi diferent i d'això es tracta el moviment, que,
sí,
tothom,
sí,
digui,
sí, sí,
que tothom digui el que pensa.
És un moviment que inclou a tota mena de persones i tota mena de situacions, ideologies.
Sí, sí. Al principi del manifest,
sí,
ja ho diem,
sí.
si l'heu rebut, segurament el podeu veure per internet, el blog, el Facebook, el Twitter, a tot arreu, que ho diu, eh? Som gent de tot tipus, de totes condicions socials, d'esquerres, de dretes, n'hi ha uns que ens considerem més polititzats i alguns que no ens hi considerem gens, etc. Però tots tenim una cosa en comú, que és que estem indignats per la situació on hem arribat ara i, per tant, hem sortit al carrer per expressar aquesta indignació de la manera més natural que ens ha sortit, que és a cassolades, amb xiulets, cridant, picant de mans, amb la família, amb l'amic, amb el veí, amb tothom que ens hem trobat.
A mi m'agradaria preguntar-te, aquest moviment de democràcia real ja, que fa uns mesos que almenys se'n sent a parlar o que per les xarxes a mi m'ha arribat informació, tens coneixement o saps una mica d'on surt?
No sé, l'Isaac, però a mi em va arribar sí, fa poc, quan vaig rebre la convocatòria per SMS, una cosa bastant espontània. No sé, Isaac, tu...
Sí, sí, jo també vaig rebre així.
La convocatòria
no
d'Olot?
Sí, sí. O sigui, em sembla que la virtut d'aquest moviment, o la casualitat d'aquest moviment ha estat de que ens hi hem trobat, no? O sigui, tothom hem començat a enviar-nos missatges, escolta, hem de fer alguna cosa, quedem ja i anem a la plaça Major d'Olot. I bueno, al principi jo... potser semblava una cosa sonada, perquè emplenar la plaça Major d'Olot semblava absolutament impossible, però llavors hem vist que les convocatòries han estat un èxit i que la plaça Major s'ha emplenat i que realment hi ha moltíssims indignats que no tenien veu i que de cop i volta han pogut sortir al carrer i dir el que pensaven. I crec que amb això hem aconseguit un èxit espectacular, tots plegats.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Jo el que fa com un parell de mesos o així vaig rebre... un missatge, bueno, un correu electrònic que m'informava de que s'estava preparant una cosa, una manifestació a Barcelona pel 15 de maig d'un moviment o d'una gent que es deia en democràcia real ja, i en aquell moment vaig entrar i vaig estar llegint aquella pàgina i el manifest que i em semblava molt interessant i també em va agradar perquè no era cap partit polític, era realment semblava una cosa popular, no? I aquest, el que passa que el que sí que està clar és que el que ha passat després a les places d'Espanya i de Catalunya, que va començar immediatament després de la manifestació del dia 15, o sigui, que hi ha llocs que des de fa una setmana que estan acampats i que estan amb aquesta mobilització i que no se'n volen anar, doncs aquesta mateixa gent de Democràcia Real ja no van promoure això, ells van organitzar una manifestació normal i estàndard, com toca, i molt interessant, i que va tenir molt d'èxit, però diguéssim que la fase posterior és autoorganització total, no?, de la gent, això.
Sí, clar, jo crec que ha estat una onada expansiva, no?, això, vull dir que a partir de que es va començar a Madrid i a Barcelona, doncs clar, la gent ha obert una mica els ulls, no?, vull dir que... les coses són com són, tothom vivim en el mateix país i tothom sabem com funciona. Doncs clar, jo crec que la gent quan va començar a Madrid i a Barcelona va ser a causes de coses que han anat passant en aquests últims temps que ens hem anat indignant cada vegada més, no? Vull dir que, i clar, vull dir que jo crec que és una cosa expansiva. Vull dir, la gent està indignada, el que passa que això de sortir al carrer... Pues, a vegades costa, no? I clar, suposo que hi ha d'haver una petita empenta perquè la gent se n'adoni de que s'ha de
també,
fer.
I també hi ha una mica de mala experiència, perquè sortim al carrer, ens manifestem, fem moltes coses i després tot segueix igual. I això és com bastant decepcionant a vegades, no? Les vagues generals que va haver-hi ara nosaltres que treballem a Correus, doncs vam fer vaga... I bueno, tot va seguir igual, ens han retallat les pensions igualment. És a dir, que una mica la mobilització tal com la coneixem i tal com l'hem anat exercint durant els anys i com legalment tenim dret, molt sovint, al final, és que no serveix de res. És decepcionant. Per què tornar al carrer? Per què tornar a manifestar-se, no? I en canvi, trobo que s'està generant una nova il·lusió o una nova esperança i també un mètode nou, potser, un nou mètode. No sé, tot s'està creant, és que estem en fase de creació.
Clar, jo crec que això és una cosa molt general, no? Vull dir que el no intervenir cap mena de partit polític, això és un dret del poble, del ciutadà, i clar, el ser un dret del poble, vull dir que tots tenim els nostres drets i els hem de fer servir, no? Vull dir que
sí.
Clar.
I la confiança que aquest poder que tenim el podem fer valdre, no?
O sigui, que també ens costa tenir-la.
I clar, si ens veiem això de que ens movem o fem manifestacions però no serveixen de res, però clar, si tenim el convenciment, bueno, o vivim, perquè hi ha gent que està vivint situacions precàries realment, llavors, no només aquesta gent s'ha de moure, sinó tots els que algun dia podem arribar a tenir situacions d'atur, de no poder pagar lloguer o l'hipoteca o el que sigui, no?
I encara que no l'haguessin de tenir, només per solidaritzar-te amb els que ho tenen, vull dir...
No, perquè tard o d'hora et pot tocar tu, això està clar, vull dir que per molt alt que estiguis a l'escala, vull dir que el primer cau, el següent caurà i al final t'arriba a tu, vull dir que això és una cosa que la gent ha de veure, no? Vull dir que per molt bé que estiguis, per molt acomodat que estiguis, vull dir que tard o d'hora t'arribarà a tu, però per A o per B, per alguna cosa o per una altra, però t'arribarà, vull dir que i aquí és on la gent s'ha d'unir, siguis blanc, siguis negre, siguis advocat, siguis penader. Vull dir que et tocarà per una banda o per una altra. No?
Però jo crec molt bo de tot el que està passant ara és que potenciar la capacitat de dialogar, de reflexionar i el debat ciutadà, no? Entre les persones, de poder-nos posar a reflexionar, que potser ja ho fem, les persones en determinats col·lectius o en determinats ambients o així, no? Però
que d'una manera
que
pública.
Aquesta trobada de diferents col·lectius, per exemple, aquí a Olot, jo és que veig això, no? Que la gent que realment està allà són gent que ja està en col·lectius, tot i que cadascú hi va individualment com a persona, són gent que ja està mobilitzada en diferents sectors, però que potser ja es coneixen entre ells, però després es troben allà a la plaça i es comparteix.
I és una reflexió pública, perquè, bueno, en la intimitat o, diguéssim, a casa, tots més o menys. Però que sigui públic, que surti als mitjans, que se senti al carrer, no? Que no se senti només el de sempre. Tot el dia sentim les mateixes històries, no?
És... I el més enriquidor de tot plegat em fa l'efecte... Sí, és veritat, ha estat un punt de trobada, no? Però, a més de ser un punt de trobada, com que ho fèiem a la plaça Major, allà venien tots, o sigui, venien una colla de veïns a escoltar, si fèiem una xerrada de debat sobre un tema, el cas d'Islàndia, en parlarem després, llavors venia un veí i no sabia res d'aquest tema, opinava del que d'allò, o venia una veïna amb un cas dramàtic que ens l'explicava i nosaltres ens en fèiem creus, o una sèrie de gent que no havia tingut mai cap relació amb cap moviment que es plantegés, no sé, criticar la situació actual, de cop i volta es trobava enmig d'un debat d'aquestes característiques. Em fa la feta que aquest és el gran pas, no? Que s'ha portat el debat a la gent normal, a la gent del carrer. Potser sí, a les activitats hi acaba participant gent que ja estava una mica moguda pel tema. Però és això, s'ha costat molta gent. I a les cassolades hi ha participat el 90% de la gent, gent que no està enlloc. Mm. Això és un èxit brutal. No sé si hi ha precedents d'una sortida espontània de gent massiva a tot el país on la gent fes sentir aquesta ràbia i que no hi hagués cap organització, associació, entitat, partit al darrere. O sigui, que realment ha estat una cosa absolutament ciutadana i transversal. I això també és una lliçó, un autoaprenentatge per a aquesta gent que ens trobem pel carrer, perquè cap d'aquestes persones havia tingut una experiència de democràcia real, d'entrar en una rotllana de gent que no coneix, dir la seva i arribar a unes conclusions, que bueno, potser serviran només per nosaltres, però és que el debat que han tingut ha estat molt enriquidor, són conclusions que no havia sentit a cap televisió, perquè d'això no se'n parla. És el que dèiem, el cas d'Islàndia, el dissabte vam tenir una xerrada interessantíssima que parlàvem del cas d'Islàndia, no?, I la majoria de gent no n'havia sentit a parlar. Doncs Islàndia ha aconseguit coses extraordinàries.
Sí.
O sigui, és digne d'estudi, digne de fer-li 4-30 minuts, però no, encara no.
I explica'ns-ho.
Parlem ara.
A veure, posem alguna cosa de música i després tornem i parlem d'Islàndia.
I tant.
No?
Que és un tema, sí.
Sí.
Tot aquest món ja és ben divertit. Ja no hi ha amos ni criats. Ara els qui manen parlen amb tu sense cap mena de recans. No és pas allò de l'esclavitud on era un tort mirar el teu amo. Ara et fan xerrameca cops a l'esqueneta i algun cigarret i fins i tot al bar una cerveseta. Tot aquest món ja és ben divertit. Ja no hi ha amos ni criats. Ara tots som col·laboradors de tal empresa o empreseta. Això m'agrada de veritat. Fins al reparto dels beneficis. Llavors tu ets qui és i aquell. I jo només sóc jo i el teu ventre és igual que el d'aquell esclau. Tot aquest món ja és ben divertit. Ja no es diu amos i criats. Ara les coses han canviat i això es diu amb altres paraules. Es diu gerent o jefe o empresari, ho direu el que vulgueu dir. El fet és el mateix i els fotuts els mateixos. Tot aquest món ja és ben divertit. Tan divertit, tan divertit, tan divertit que acabarà en plors. Ria-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta
Doncs bé, seguim. L'Hora Sexta, programa especial sobre tot aquest moviment d'indignats o que ocupa el carrer amb concentracions, manifestacions, per expressar aquest sentiment generalitzat de protesta contra el que s'està visquent arreu, no? De moltes coses que poden canviar. I tot això, dèiem, ve de...
O una font d'inspiració important.
Una font d'inspiració important ha estat una cosa que, a més, molta gent desconeixem, perquè...
Els diaris, precisament...
I les televisions, no, perquè la gent que mira la tele segur que no sap què ha passat a Islàndia.
Bueno, jo crec que vam parlar més d'Islàndia del volcà que no pas del que va passar, que era més interessant.
Exacte. Doncs vinga, parlem d'Islàndia.
Faig una mica d'introducció, val, sí. Si voleu, de quatre dades bàsiques. Això comença l'any 2008. L'any 2008 va ser quan els grans bancs mundials nord-americans, bàsicament, van fer fallida, i els préstecs que havien concedit aquests bancs americans a altres entitats, doncs, evidentment, si un banc fa fallida no podrà tornar els diners, en fi, que la resta de bancs van caient simultàniament fins que arriba la cadena, no? Llavors, a Islàndia, els principals bancs islandesos es van enganxar els dits amb aquesta trama d'especulació financera i van caure els tres primers bancs del país. Els tres primers bancs del país que caiguin, evidentment, és una debacle per tot el país, i el que va haver de fer el govern va ser, bueno, intervenir-hi. Va demanar un préstec al Fons Monetari Internacional i a diversos països nòrdics, i va haver, o això és el que volia fer, volia pretendre, fer-se càrrec dels deutes que havien acarregat tots aquests bancs. Els deutes aquests que acumulaven els bancs significaven 8,5 vegades el producte interior brut de tot Islàndia tot un any. O sigui que era un deute increïble, que fer-se en càrrec la societat islandesa significaria una retallada de drets i de serveis increïble. Una mica el que estem vivint aquí, però allà els hi van plantejar i la gent va plantar cara. La gent el que va fer va ser sortir al carrer en massa, va dir que no volia pagar els deutes que havien acumulat, les pèrdues d'aquests bancs que havien fet fallida, i que vaja, que si un banc s'havia enganxat als dits, doncs és una mica el seu problema, que cobra uns interessos per aquest risc, doncs quan hi ha pèrdues també se n'ha de fer càrrec. Que no pot ser és que se'n faci càrrec quan hi ha beneficis, però quan hi ha despeses, entre tots ho haguem de pagar amb els nostres impostos. Llavors van sortir en massa al carrer. El que van aconseguir va ser diverses coses. La primera és fer dimitir el primer ministre que estava al càrrec en el moment de la fallida dels bancs, perquè evidentment no havia sigut capaç de controlar aquesta especulació increïble financera. I la segona va ser que quan el següent govern va proposar-los, escolteu, senyors vilatans, vosaltres pagareu la crisi, van sortir al carrer en massa i van provocar un referèndum. Van ser tan grans les mobilitzacions que el president no es va atrevir a aprovar la llei al Parlament i ja està, sinó que el que van haver de fer és convocar un referèndum oficial, que la gent es va prendre oficialment perquè l'havien tensat la corda perquè es fes el referèndum, i aquest referèndum va tenir un 93% de vots negatius a la pregunta de si havien de pagar aquests deutes. Els deutes eren un deute en concret, els que estaven debatent en aquell moment, que eren els que havien tingut els bancs aquests que havien fet fallida amb Holanda i la Gran Bretanya, que sumaven uns 3.000 i pico milions d'euros, i això significaria que durant 5 anys cada família pagués aquest deute amb un 5,5% d'interès a Holanda i a la Gran Bretanya. Clar, s'hi van negar rotundament, van sortir al carrer massa, no ho van acceptar com la gent ho està acceptant aquí majoritàriament, i el que van aconseguir és aturar-ho. L'any següent de que s'aturés el pagament d'aquest deute, Islàndia va tenir un creixement de l'1,2%, crec que era, del seu pressupost anual. És a dir, no van haver de retallar coses, i a més l'any següent van tenir creixement. O sigui, el que va passar a Islàndia fa 2 anys, que no ens ha arribat aquí, va ser un cas increïble de mobilització ciutadana en contra d'això que ens estem manifestant nosaltres, que és que la crisi que han provocat els bancs i els polítics la pagui la gent normal. I creiem que era un tema molt interessant a treballar. Llavors, a l'acampada i a les cassolades i tot plegat, és un tema recurrent de conversa, perquè els mitjans tradicionals no n'informen. I bueno, ho hem de fer per les nostres vies.
No ha interessat informar, perquè seria un mal exemple.
Sí, podria haver-hi un paral·lelisme, no? Sí. Vull dir que això està claríssim. No interessa.
I el
que la gent surti al carrer i expressi la seva desconformitat amb les coses, vull dir que, clar, vull dir que la gent...
Sí, no. Els
pagar mitjans, i callar, no?
Els mitjans de comunicació...
Hem de pagar i callar.
La gent ha de pagar i callar, i anar tirant, vull dir que, i anar fent, i clar, i això...
S'ha acabat, això, s'ha acabat. Senyors.
Després vull dir que això demostra també que la majoria de mitjans de comunicació no ens informen bé, vull dir, estan venuts a alguns interessos, no? Potser en alguns temes tenen més llibertat, però en alguns temes en tenen poquíssima. Vull dir, donen una informació realment la que interessa als qui paguen aquests mitjans, que segurament segueixen sent els mateixos bancs que els quals també els hi paguem les seves pèrdues.
Clar, és curiós, perquè en aquella època, o una mica més tard, va fer erupció aquell volcà de nom impronunciable d'Islàndia, aquest, que és clar que vam parlar durant setmanes i mesos de que hi havia una erupció volcànica, que està molt bé, eh? Ens interessen molt aquests fenòmens, però és clar, si després te n'adones que ha passat un fenomen d'aquestes característiques d'abast estatal i que han fet canviar una vegada han tombat un govern i han fet canviar la posició del següent, penses, no sé, fins a quin punt la premsa a la qual estem acostumats està prou, no sé, en condicions d'informar la població de forma transparent i de forma correcta. Potser tots aquests, mira, aquesta informació que jo ara estic expressant aquí, l'he tret d'internet, no l'he pogut trobar en cap, no sé, en cap diari d'aquests oficials, ni el 3 a la carta, ni aquestes coses.
I tinc entès que alguns d'aquests banquers ara estan a judici, no?
Sí, o sigui, tan bon punt la gent es va tirar en massa al carrer per protestar contra el pagament d'aquest deute que havien acumulat als bancs, el que va fer la policia d'ofici va ser iniciar una investigació. La policia islandesa el que va fer va ser dir, aviam, si hi ha hagut una fallida bancària i sospitem que és perquè algú ha especulat, mirarem si aquesta especulació era conscient o era inconscient, perquè si és conscient això és un delicte. No pots especular amb una cosa que després afectarà milers de persones i fer-ho i que no hi hagi conseqüències. I llavors la policia islandesa va fer una investigació que ha portat ja a una sèrie de banquers islandesos a judici i, de fet, la majoria dels directius d'aquests bancs que van fer fallida estan en recerca i captura i han fugit del país. I la Interpol, seguint les ordres de la policia islandesa, el que ha fet és dictar un ordre de cerca i captura i la Interpol està buscant aquests banquers. És a dir, quan un país s'ho proposa, els banquers que han provocat aquesta crisi poden anar a la presó. Clar, hi ha banquers que estan entrant a la presó.
Si han comès delictes...
És un delicte flagrant. Aviam, mirem les conseqüències que tindrà les retallades socials brutals que s'estan aplicant a l'Estat espanyol. Que si les pensions, que si menys prestacions socials, que si els drets públics els retallem de dalt i de baix.
La sanitat, l'escola.
Els dos pilars fonamentals, que tothom deia que eren intocables perquè eren sagrats, que fins i tot la gent de dret es deia que... No, doncs tot retallat. En dia, quina diferència amb Islàndia. No només no els hi han retallat tot això, és que han tingut superàvit el pressupost de l'any següent. Fem-nos-ho mirar. Potser sí que si sortim tots a fer cassolades cada cert temps i cada cop que sortim al carrer som 100 o 200, no, som 2.000, 3.000 i depèn del poble que siguin 1 milió. Canvia molt les coses. A Islàndia el que van aconseguir, clar, és una població molt petita, de 330.000 habitants, i com que van fer mobilitzacions massives, els polítics allà són... estan més propers per una qüestió de números, clar, no hi ha tants polítics com aquí, doncs el que van poder fer és acorralar-los, entre cometes, acorralar-los, de dir, escolteu, tot el poble està al carrer i per tant no podeu decidir una altra cosa. Doncs aquí hem de fer el mateix, però amb molta més gent. Així, allà són 330.000, doncs feu càlculs. Aquí cada cop que fem una convocatòria no pot ser que hi hagi gent que es quedi a casa.
Hem proporcionalment serà el mateix.
Correcte. O sigui, que tan bon punt hi hagi mobilitzacions massives de desenes i desenes de milers de persones al carrer dient, això no passarem pel tub. Això no passarem pel tub, perquè els polítics se'ls hi pugen els de llances al coll.
Sí.
Perquè tenen por de perdre eleccions, també, els polítics, no?
Dolça besada, de gust que s'acaba.
Rock, folk, rumba, cançó francesa.
Punt i principi de viure sense tu.
Metal, pop, reggae, cantautor.
Jo no sabia que també m'adonaries manuals de geografia sent dilluns sols un dibuix. Jo que sabia de l'ans que se trobaven, de cabells que s'embuiaven, de mans i de perfums.
Cada dissabte a les 12 us convido a escoltar Endavant les Atxes, un programa elaborat amb productes 100% naturals i de casa nostra.
Dolça besada, de gust que s'acaba. i principi de viure sense tu.
Que dormim.
M'aprengueres el cor, me'l tornares pedra preciosa i me digueres: au, surt i brilla.
L'Hora Sexta, la perla negra de Ràdio 90.
Gràcies, Enric Casasses.
Què tal? Com estan en aquesta Hora Sexta, aquesta hora de la migdiada, que avui, des de Ràdio 90, la ràdio en moviment, seguim el moviment de les persones, que està ben viu i amb molta força per combatre l'injustícia, les injustícies que estem patint tots plegats. I què passarà? Passarem pel tub o no? Doncs resulta que, com que ens movem molt, ens organitzem i anem aquí, al nostre entorn. A Olot, el dijous, dia 20 de maig, es van reunir tot un seguit de persones, i l'Isaac ens en parlarà.
Sí, concretament...
El 19, perdó.
Sí, sí. Però bueno, això tant li fa, no? Vull dir que en realitat l'important és que ens vam reunir 70 persones, es va concretar que es faria la cassolada i una rua per Olot, per intentar convocar la gent, i bé, vull dir que després de la reunió i de l'assemblea, doncs es va concretar que sí que es faria, no? I bé, un cop després de fer la rua i després de fer la cassolada, doncs es va fer una assemblea i es va decidir que ens acamparíem. I a partir d'aquí, clar, vull dir que tot el que hem anat sentint, que pel tub no passarem i intentarem lluitar com a mínim sense violència, pacíficament i amb les nostres armes, que són aquestes.
La veu del poble.
La veu del poble.
La democràcia.
Demos?
La democràcia, clar, vull dir que la democràcia, la llei del poble, no? Vull dir que en realitat, vull dir que democràcia ara, aquesta democràcia que tenim ara, no és la paraula, no la porta, no? Vull dir que la democràcia que tenim ara hauria de ser la llei del poble, no?
Lo que diu el poble.
Lo que diu el poble.
El poble,
no?
Surt al carrer i diu.
Sí, sí.
S'expressa
el que sent, en realitat, vull dir que la indignació de que el que està passant, vull dir que estiguem en crisi i el govern espanyol només se li acudeixi doncs donar una barbaritat de calés als bancs perquè paguin els seus deutes, doncs clar, vull dir que això ens indigna, i després ens retallin la sanitat, ens retallin doncs, les escoles, i etcètera, i etcètera, i etcètera, no? Vull dir que està clar que hem de sortir al carrer i manifestar-ho.
Sí. Abans d'ahir. Esclar, és que estem a diumenge. Aleshores, després d'aquesta... Es va decidir que es faria aquesta acampada.
Sí.
I es va com organitzar, autoorganitzar allà un sistema, no?
Sí, van començar a sortir comissions, van a comissions d'acampada, comissió de material, comissió de neteja, de menjar, una miqueta de tot, no? Per mantenir una mica la gent a la plaça, ja que ens quedàvem a acampar, intentar pues, mantenir una mica l'ordre dins d'una cosa organitzada per un col·lectiu que es va formar en aquell mateix moment, no? I clar, vull dir que després, en el dia d'ahir, es van anar fent xerrades, es van anar fent debats
I com ha funcionat? Ha funcionat molt bé, no?
Bé, jo crec que sí.
L'apoio de la gent també, no? que ha portat menjar, o com ha anat això?
Bueno, mira, ara que traiem el tema, vull dir, voldria donar les gràcies a tota la gent que ha col·laborat aportant menjar, aportant, doncs, pues, tot el que han aportat, no? tot el que hagin aportat, material, tendes de campanya i tot el que han aportat.
O sigui que hi ha hagut aquí un apoyo també de molta gent i de la població.
Hi havia gent que, vull dir, quasi que ni es quedava, vull dir, perquè potser havia d'anar a treballar, perquè tenia fills, perquè havia de fer el que hagués de fer, i venia deixava el material i s'anava convençut que allò serviria per alguna cosa, no? I jo crec que sí, ben fet.
O exposaven el seu cas, com una senyora...
Ens hem trobat amb casos absolutament indignes, abans parlàvem de dignitat, casos indignes de la condició humana. Una persona gran que amb una pensió, o no sé què era exactament, de 300 euros, havia de fer front a lloguer, aigua, llum, menjar... En fi, que era impossible, no podia de cap manera... I la dona va fer un cartell que el va portar a la cassolada explicant aquest cas i deia, sota de tot, deia és que m'he hagut de fer ocupa, no? O sigui, quan parlem d'ocupes ens pensem això, joves, no? Vestits d'una determinada manera. No, no, és que hi ha gent que ara ha de fer d'ocupa perquè no té altra alternativa. És que el lloguer que havia de pagar o és que la hipoteca que havia de pagar no la pot pagar. És impossible. Un dret que teòricament està reconegut per la Carta Magna Espanyola de que és un dret universal, el dret a l'habitatge. Doncs no.
No, perquè s'ha convertit en una mercaderia, l'habitatge.
Exacte, sí.
I una de les feines que a vegades és que ja som inconscients, ens sembla natural que per viure hem de pagar aquests astronòmics preus o el que sigui, ens sembla lo natural i que s'ho mereixi, qui tingui els cèntims, que s'ho mereixi de tenir una bona vivenda. I qui no els tingui, doncs mira, que els hagi tingut. Aleshores, aquesta mentalitat una mica ens sembla natural i, en canvi, és un error. També hem d'anar canviant, no? A vegades els nostres pensaments...
El que no és natural és que hi hagin famílies que potser s'hagin pares i mares i que s'hagin quedat sense treball i hagin de marxar de casa seva i hagin de buscar algun lloc per estar. Això no és natural.
No, exacte.
Això és
antinatural.
Antinatural.
Aquesta gent haurien d'estar protegits, els hem de protegir. I si no els protegeix no sé qui, els protegirem nosaltres. Per això tenim el poder del poble, no?
És antisocial.
Aquí és un treball que pot ser també personal, no? De fer aquesta xarxa mútua de sostenir-nos els uns als altres i de que, aviam...
Ja, perquè m'imagino això, aquesta senyora que es va presentar a la plaça Major i va explicar el seu cas, es va sentir com algú que l'estava escoltant, que l'estava recolzant i que s'estava posant al seu costat. No?
No només això, sinó que ella sabia, era conscient, que el seu missatge arribaria a molta gent. Perquè amb aquesta sortida ciutadana massiva... Llavors, quan anem tots junts sí que ens fan cas als mitjans de comunicació. És que és impossible evitar-ho. O sigui, 800 persones a la plaça Major d'Olot no es veuen cada dia per un tema d'aquests i convocats a través de missatges de mòbil i 2.0. No es veu cada dia. I ella sabia que si anava allà amb la seva pancarta faria saber a aquests polítics que no l'escolten el que li està passant.
Sí.
I és que si no ho saben, evidentment no... No són conscients. Bueno, segur que han de ser conscients perquè deuen tenir els seus estudis, però al final...
Orelles sordes.
Sí, no veuen el cas personal.
Dubtes, però, hòstia, com pot ser? La dignitat humana té un límit. No es pot acceptar això.
Sí,
és que quan
t'ho
explica una persona com aquesta dona... Però és que va venir un altre home que té fills i també tenia una situació absolutament precària que ficava la pell de gallina i se t'ennubulaven els ulls. No pot ser. No pot ser.
O sigui que d'alguna manera sí que estem descobrint que mobilitzar-nos té una utilitat i sí que val la pena.
Clar, perquè en realitat vull dir que tota aquesta gent que potser estarà al carrer o haurà de fer mans i mànigues per poder trobar algun sostre, aquest sostre que amb ell li han tret estarà buit i a més se l'ha quedat un banc.
Exacte.
Per especular.
Per especular.
Per veure si el ven a un preu més alt.
Amb una hipoteca que li demanaran amb ell. Amb el banc.
Està clar.
O sigui, és un cercle viciós, eh?
Sí.
És un cercle viciós. Inacceptable.
Això s'ha d'acabar. És que és intolerable. És que per això ens hem de mobilitzar, no? I dir-li la nostra. I tenim aquesta oportunitat d'anar, els que som d'aquí, no? A la plaça Major d'Olot, i encara tothom portar la seva idea o la seva vivència o la seva experiència perquè... per compartir, no? I per dir, ei, que m'està passant això o estic visquent aquesta situació. I com més casos reals veiem, es fa més evident que tenim coses per fer, no? Entre tots.
Perquè...
I conèixer-nos i saber que com s'està movent tot.
Perquè allà a la plaça vaig veure que hi havia com una capsa de cartró, que és una mena d'urna, no?
Sí, són idees, les idees de la gent que va estar allà i que tenen a dins i clar, cadascú té la seva idea i l'havíem de plasmar. I bueno, ahir es va llegir totes les idees a les 9 del vespre i clar, vull dir que...
I encara està aquesta urna, o sigui que qui vulgui pot anar allà i escriure la seva idea, la seva proposta.
Això mateix.
I posar-la a la urna i en una hora determinada o com...
Sí, sí, la urna encara està allà i bueno, vull dir que les propostes estan obertes encara a veure que la gent les aporti. Vull dir que...
Bueno, estem a dissabte, o sigui que això ho metem el diumenge.
Sí, però sapigueu, en defensa del ciutadà ras, digues la teva. Què vols canviar? Digues la teva. Pots anar a la plaça Major d'Olot i allà hi ha una urna de cartró on tothom, qui vol, pot passar de la paraula a l'acció transmetent el seu missatge. I, si voleu, podem... Aquí, aquesta gravació que estem sentint és del divendres a la nit a la cassolada de la plaça Major. Sí? Doncs vam recollir, vam transcriure algunes de les pancartes que hi havia aquí a la plaça Major i que encara podeu anar trobant i podeu afegir-hi, a més, les vostres aportacions d'idees, suggeriments, sentiments de tot el que esteu visquent i que vulgueu compartir. Doncs algunes de les pancartes posa: fem i creem transformació social, volem transparència. Per una il·lusió de futur estable, no asfixiant. Indignació. Sí, honestedat, no corrupció, ja. Sense nosaltres, no són res. I un altre en castellà, que és el lema de democràcia real, ja em sembla que diu aquesta de no somos mercancías en manos de políticos y banqueros. I aquesta podríem lligar amb un company que en el cotxet del seu nen, que posa primera concentració d'en Lluc, entre polítics i banquers no en té ni per bolquers. Ben evident, això, no? Una altra de les coses que reclamen, treball per tothom. El poble ha dit prou, ja estem farts d'aquests sous que fa tants anys ens esclavitza. I una altra que em va fer molta gràcia, que portava: avís als polítics, disculpeu les molèsties, estem actualitzant el sistema.
Sí.
Doncs bé, bueno, això és, vaig anar copiant aquestes pancartes que hi havia per allà, no? Perquè són...
Allò... O sigui que...
Però, bueno, jo crec que s'està evolucionant, jo crec. S'està evolucionant el sistema, no? Vull dir que el nostre sistema democràtic és relativament jove i, clar, jo crec que... s'està evolucionant i cada vegada més. Jo crec que la gent ha de participar més en la democràcia real.
Ja.
La democràcia real.
És que democràcia real, Sabina, copio el teu Facebook, vol dir ser responsable del nostre poder real i exercir-lo. Vol dir construir realment el món que volem. No demanar que el construeixin els polítics, les institucions o qui sigui. El poder personal és de cadascú per fer i crear i aprendre. Bon dia.
Molt bé.
Inspiració matinal de la Sabina. Guai.
Música, per favor.
Morir o matar-se. Mireu-vos que
Com estem? Visca! Podem dir que jo somio. Explica'ns una mica això del taller de consum que s'ha organitzat avui, que és dissabte i estem emetent a diumenge, però...
Mm-hmm. Bé, el taller de consum s'ha basat bàsicament en el que consumim, no? Vull dir, el que consumim, quins gastos té i com podem fer que aquests gastos siguin menys, no? Vull dir que, gràcies al consum desmesurat que hi ha actualment, hi ha molta gent que passa gana, hi ha molts gastos innecessaris, hi ha productors que passen a distribuïdors i els distribuïdors a un altre distribuïdor i al final acaba engreixant-se el preu, no? I clar, nosaltres el que estàvem fomentant una miqueta és això, no? El quilòmetre zero,
Què vol dir quilòmetre zero?
Quilòmetre zero és productes de la terra i, com a molt amb 50-60 quilòmetres o com a molt 100 quilòmetres a la rodona, no? De transport.
Val,
no? Sí, que seria això, no?
Producte de proximitat.
Producte de proximitat, això mateix. I clar, vull dir que fomentar una miqueta les cooperatives de consum, les cooperatives integrals, per la gent que s'uneixi per poder comprar pues, a l'engròs i treure aquest distribuïdor que augmenta el preu i fa que pues, al millor hi hagin productes que vinguin d'aquí o d'allà, que aquest distribuïdor li surt més barat, però al final a nosaltres ens surt més car. Perquè és el que...
Perquè els costos de transport o els costos ambientals no es compten.
Clar.
I en canvi existeixen.
Existeixen, no? I clar, i aquesta gent ja els hi afegeix, no? Directament.
Jo amb aquest tema vull explicar i recordar un lema que va existir a l'època de la passeta d'un col·lectiu que es deia el col·lectiu Cric, que es dedicaven a fer estudis sobre l'ètica d'algunes empreses i si valia més la pena comprar amb aquesta o amb una altra per també tenir criteris ètics de a on consumir. I tenien un lema que es deia cada pesseta és un vot. I és un lema molt simple, ara es podria dir cada euro és un vot, que significa que el poder... Votem diàriament, o sigui que si comprem a segons on, estem votant aquell sistema econòmic. Si comprem en una gran superfície, estem votant el sistema econòmic que fomenta les grans superfícies. Si votem els productors dels nostres veïns, els nostres pagesos, estem votant, és a dir, que són, ens representen ells, és a dir, aquesta també és una democràcia, la manera d'exercir el nostre poder econòmic. Tenim un poder econòmic que si l'exercim comprant a un lloc o a un altre, modifica la societat totalment. Si ningú més va comprar grans superfícies, estem canviant el sistema econòmic.
Bueno, i tal, vull dir que també es poden anar a comprar grans superfícies. El que passa, el que s'ha de mirar és a l'origen.
Sí.
L'origen del producte, no? Vull dir que tu com a comprador, com a persona que compres, tens el dret a veure l'origen i poder triar si pots comprar pomes d'aquí o compres pomes d'Itàlia. Vull dir que jo no tinc res en contra dels italians ni d'enlloc, no? El que passa és que és això, no? Vull dir que s'ha de fer un pensament crític amb les coses que hi ha al supermercat.
No? Sí, perquè no és anar en contra de la Itàlia o del que sigui, sinó és un concepte anterior que significa que cadascú ens autoabastim, que els pobles s'autoabasteixen i es produeixen a si mateix, es donen a si mateixos el que tenen i ens ho, diguéssim que és un... abastiment mutu. El mercat no és més que jo t'abasteixo tu d'una cosa i tu a mi d'una altra. I si això és directe i proper, doncs no existeix l'especulació, no existeixen les lleis del mercat en el sentit especulatiu com les entenem ara, sinó que es converteixen en les lleis naturals de l'intercanvi. En el fons, tornem a l'intercanvi en aquest cas.
Sí. No? Clar, jo crec que també s'ha de fomentar una miqueta el menjar biològic i ecològic. No? Dintre del menjar de la terra jo crec que ja entra això, no? Vull dir que hi ha molts menjars, la gent, bueno, jo crec que s'espantaria, es quedaria esgarrifada, la de menjar transgènic que ens arriba a menjar.
Sense saber-ho.
Sense saber-ho, sense saber-ho, perquè això no es posa en els etiquetatges.
Clar, les lleis s'han fet que no calgui posar-ho.
Per exemple, vull dir que la gran majoria de soja que es menja és transgènica i ve d'altres països. Clar, vull dir que nosaltres, bueno, no sé si la gent ho sap, que la soja és un principal alimentant, no, és el pinso que alimenta els porcs.
Val.
Vull dir que nosaltres ja ens mengem, hi ha porcs transgènics, vull dir que no sabem l'efecte que té això, no? Vull dir que s'ha de fomentar això, no?
Molt bé, molt bé. Molt interessant aquest taller.
ha estat molt productiu.
I això són idees per aplicar diàriament, vull dir que si ens escolteu i us sembla bé. I què més? L'altre tema era...
Perquè el poder real comença amb el poder que exercim cada dia, individualment.
Sí, sí.
Sí, sí, estem traient aquí uns eslògans i uns temes.
Entre tots movem el món, vull dir que el món som nosaltres.
Sí.
Bé, això és l'Hora Sexta, Ràdio 90, la ràdio en moviment i seguint a les persones.
Sobre...
Estem als últims minuts, sí? Però bé, encara queda...
Sí, no, és que ens havies d'explicar això d'un referèndum simbòlic que es vol organitzar?
Sí, bueno, s'organitzarà un referèndum simbòlic de democràcia real ja, el dia de les eleccions, diumenge...
Diumenge 22, o sigui, 22. Avui.
El dia que s'emet aquest dia, o no està clar encara. Bueno, de fet, a la gent que no. Sabem que tota la xarxa es pot trobar informació i hi ha un blog de Quiolot, al Facebook, al Twitter, pot seguir tot això la gent, a un blog que és un nom molt llarg, però ho podem dir per si algú l'enganxa. No?
El blog, sí, d'un lloc, un nom llarguíssim, és democraciarealja.blogspot.com. Bueno, perdó, és democraciarealjaolot.blogspot.com, vale? Per si no era prou llarg. No, això es pot buscar al Google, segurament ho trobareu, i si no, a través de Facebook o Twitter, també utilitzant el cercador, busca Democràcia Real Ja Olot i et porta allà. Si algú hi entén de Twitter, el hashtag és Acampada Olot, o bé, on hi ha molts altres com Yes Weekend, Catalan Revolution i molts altres.
Què anava a dir? Aquest referèndum simbòlic, llavors per participar-hi es va en aquest bloc, diguéssim.
Bé, bueno, nosaltres volíem posar unes urnes simbòliques a la plaça Major i repartides una miqueta per Olot.
I la pregunta quina serà?
No, bueno, nosaltres volem saber la gent que va votar, que nosaltres no tenim cap... nosaltres, es va votar i es va votar, la gent és lliure per anar a votar qui sigui. El que passa que volem saber si estan a favor d'una democràcia real ja. Vull dir que pots votar, pots no votar. Però pots estar a favor de la democràcia igualment.
Sí, sí, sí.
Real.
Molt bé. Aquesta serà la pregunta.
Escoltem alguna peça de música i tornem abans de finalitzar l'Hora Sexta.
Venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no creiem en les fronteres si darrere hi ha un company amb les seues mans esteses on per vindre a alliberar. I caminem per poder ser, i volem ser per caminar. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no ens mena cap bandera que no es digui llibertat, la llibertat de vida plena, que és llibertat dels meus companys. I volem ser per caminar, i caminar per poder ser. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no sabem ni més qui ho fas, ni marcar el pas del vencedor, que si la lluita és sagnant, seran vergonya de la sang. I caminem per poder ser, i volem ser per caminar.
Bueno, estem acabant. Ens queden poquets minuts, però potser voleu dir-nos alguna cosa per acabar, convidar els nostres oients.
Bé, jo l'únic que vull dir és que la gent busqui informació, que no es quedi parada. Després de tot el que està passant, pues, és un bon motiu perquè no tanquis els ulls i busquis informació per les coses que estan passant, que hi ha moltes, moltes coses que no sabem que passen diàriament i que són molt interessants de saber-les i de lluitar. Uh-huh. Lluitar perquè no passin més.
Molt bé. I tu, Jordi?
Jo, una cosa molt senzilla. La gent s'ha de sentir interpel·lada. O sigui, en aquests moviments, en qualsevol història que es munti, la gent ha de saber que se la crida a ella. Cadascú de nosaltres té el poder per decidir les coses. Si realment volem que les coses les decideixi el poble i no aquesta classe política que s'ha fet amb el poder de la democràcia, ens ho hem de creure. I cada vegada que ens cridin, hi hem d'anar. Hem d'anar amb una cassola, hem d'anar amb un xiulet, hem d'anar com sigui, però hi hem d'anar. No hem de deixar-hi d'anar. Hi havia un tuit des de Barcelona avui que un obrer comentava amb la gent de l'acampada. Els hi deia, diu, els meus fills, quan en un futur visquin tan malament i em preguntin per què viuen tan malament, els hi vull poder dir que viuen malament perquè vaig perdre la guerra, no perquè no vaig voler anar a lluitar, o sigui, no perquè no vaig voler sortir al carrer. Si de cas, que jo pugui dir que ho vaig intentar, perquè clar, si no ho intentem segur que no, segur que mai ho aconseguirem.
Nosaltres hi vam ser.
Sí.
I vosaltres també. Ei, joves, és una crida als joves, perquè...
I als grans.
Però sobretot als joves també, perquè no sé si els joves se senten gaire mobilitzats, perquè també quan estàs al moment de la joventut, que vols disfrutar i dius, sí, ja n'hi ha de jovent revolucionari, però n'hi ha que estan penjant a la parra, no? De disfrutar i col·locar-se aquestes coses. No res, que estem al maig, que el 1968 hi va haver una moguda important.
El 2008 n'hi va haver una a Islàndia. No, sí. Estem parlant de l'altra punta de món, estem parlant d'Europa. Fa dos anys, tres anys.
O sigui, imagina't.
No, és el 68.
Ens ha arribat tard les notícies.
Una revolució real. Sí.
Tenen paral·lelismes, vaja.
Total, que estem al 2011, que això que està sonant ara és Ràdio 90, so agafat de la cassolada de la plaça Major del divendres 20 de maig del 2011, i que està tothom cridat a sentir-se, com diu en Jordi, interpel·lat pel que estigui sentint, pel que desitgis expressar, del que estàs visquent, i que hi podem fer molt. Nosaltres hi som i nosaltres decidim quin futur volem. Pels joves, per nosaltres i per la humanitat. I això, mobilitzacions, manifestacions, concentracions, serveixen d'alguna cosa? Jo crec que sí, i tant que serveixen. I... Vull dir una frase d'aquí, és que tinc el diari ara, el vaig comprar divendres perquè posava qui són i què volen, volia saber qui són i què volen els indignats. L'inconformisme organitzat no és flor d'un dia. Estem al maig, sí. I cada dia neixen flors i no és flor d'un dia.
I s'ha de sostenir diàriament.
Anem-ho regant, perquè ja n'estem farts. Hi ha moltes coses que són intolerables que estiguin passant i la gent tenim aquest poder. I Ràdio 90, la ràdio en moviment, hem volgut ser-hi. I som, perquè som gent, som
i
persones
tant.
Que escoltem i que també volem dir el nostre.
I siesteros, ho sento, però la siesta s'ha acabat, eh?
Un plaer, Jordi.
Igualment.
Isaac.
Moltes
gràcies. Nuri.
Moltes gràcies.
Sabina i Rosa.
Salut i força.
S'acaba l'Hora Sexta. Us esperem pel proper viatge sonor per degustar, admirar, pintar, dibuixar, dansar, tocar, ensumar, entrellocar, espurnar i tot això, que no és poc, a cau d'orella. Adéu. Since you went away, the days roll on. And soon I